Eleccions al Parlament de Catalunya 14F. Parlem amb els caps de llista dels grups polítics per a la circumscripció de Tarragona.
Benvingudes i benvinguts a Ràdio Ciutat de Valls. Seguim amb la sèrie d'entrevistes als caps de llista per la circumscripció de Tarragona de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer als grups polítics que van obtenir representació en els comicis del 21 de desembre del 2017 i els altres grups significatius que han obtingut representació en eleccions posteriors. No som als estudis, sinó a l'aire lliure. Ràdio Ciutat de Valls ha considerat que per limitar la mobilitat de gent a les nostres instal·lacions efectuarà aquestes entrevistes al carrer per via telemàtica. Avui centrem l'entrevista amb el Partit Demòcrata Català. El PDeCAT concorre per primera vegada en unes eleccions en solitari després del trencament amb Junts per Catalunya, formació amb qui s'havien presentat en els darrers comicis. Ho fa amb Àngel Chacón com a cap de llista per Barcelona i a Tarragona presenten a Marc Càrcer, exregidor de l'Ajuntament de Reus durant 7 anys. Som a l'exterior de les instal·lacions de Casa Caritat. Senyor Arza, bon dia i benvingut a Ràdio Ciutat de Valls.
Què tal? Molt bon dia.
A les passades eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre del 2017, vostès dins el paraigua de Junts per Catalunya aconseguien 34 diputats, sent la segona força, i a Tarragona quedaven en tercer lloc amb 96.031 vots i 4 diputats. Com afronten aquest embat electoral ara mateix en solitari?
Doncs amb molt bones sensacions. La veritat és que després de l'any 2017, després d'una legislatura plena de tensió i en molts sentits diria una legislatura impotent, la sensació, especialment en aquests temps de pandèmia i de crisi econòmica i social, és que molta gent pensa, com nosaltres, que cal dedicar una legislatura, cal dedicar el proper govern a la reconstrucció econòmica i social del país, a que la Generalitat torni a funcionar, a tornar-nos a sentir orgullosos de Catalunya per després doncs, continuar amb l'empenta independentista. I notem doncs, això, que el nostre missatge és molt ben rebut entre una molt bona colla de gent.
Per què no han materialitzat un acord per concórrer en aquestes eleccions amb Junts per Catalunya?
Doncs perquè hi ha diferències fonamentals entre el seu projecte i el nostre. Nosaltres creiem això, que la jugada de 2017 s'ha acabat, que aquella partida s'ha acabat, que aquell joc s'ha acabat i que com a independentisme ens toca començar una partida nova tan aviat com sigui possible. I a Junts i en altres col·lectius, com ara la CUP, la sensació és que volen continuar donant-se cops contra la paret amb un missatge doncs, no només rupturista, sinó de tensió social, de tensió política, de tensió econòmica, que no compartim.
Hi ha hagut contactes amb, per exemple, el PNC de la senyora Marta Pascal o amb altres formacions per anar plegats?
Hi havia hagut converses entre moltíssima gent, però a última hora el PDeCAT va decidir fa temps que en aquestes eleccions volia concórrer en solitari amb les seves sigles perquè creiem que el nostre projecte doncs, necessita doncs, ser portat a les urnes, ser ofert a la gent això directament com el que som, com el que som, com la gent que agafa el relleu del que havia sigut Convergència i que és així com ens pot anar millor.
Durant aquests dies, és normal, durant la precampanya i campanya, veiem diferents enquestes en diferents mitjans de comunicació. Alguns no els donen representació i d'altres entre un i dos diputats. Se les creu les enquestes?
Jo, com deia aquell, em crec només les enquestes que manipulo jo. La veritat és que les enquestes internes dels partits que ens van arribant, perquè tot és molt fluid, ens donen entrada i ens donen bon resultat. Les enquestes dels mitjans, que sempre són intencionades, no. L'enquesta bona, que és la que fem cada dia quan sortim al carrer a explicar qui som, és molt positiva i estem, vaja, extremadament confiats de que ens anirà bé, no només perquè notem coincidència entre el nostre missatge i el que la gent vol, sinó perquè doncs, a Tarragona mateix hi tenim 200 alcaldes i 1.200 militants i no ens pot anar malament amb aquest teixit.
Quins són els valors idearis polítics del PDeCAT que es diferencien de l'antiga Convergència?
Doncs, és clar, no és que siguem diferents de l'antiga Convergència, el que som és la gent de Convergència però posada al 2020, i per tant el món ha canviat, i per tant les nostres posicions en cert sentit també, però en allò fonamental, que vol dir que som gent de diàleg, que som gent d'espai central, que som gent fidel a la idea nacional de Catalunya, gent convençuda de Catalunya ha de tenir un estat, i un estat sobirà ha de ser una nació plena, però aquest és un procés que cal fer de forma progressiva, lligant amb allò que deia el president Mas l'any 12, l'any 13, l'any 14, ho hem de fer? Hem de fer la independència, però l'hem de fer bé i l'hem de fer per tothom i amb tothom. I aquest és el nostre projecte.
Es diu que defugen de l'independentisme o apliquen un independentisme conservador. Subscriu aquestes afirmacions?
Jo el que diria és que nosaltres volem fer, com deia ara, la independència, però que sigui, que estigui ben feta, que ens porti progrés i que sigui feta per tothom, que no trenqui el país, que no ens tensioni excessivament com a societat. I això vol dir fer un camí certament més progressiu. I aquest és el nostre, és veritat.
En les últimes hores hem llegit a la premsa que el PDeCAT no garanteix el seu suport a una investidura de Laura Borràs perquè té un model gairebé comunista. Tot el grup, el president Mas inclòs, estan d'acord amb aquesta afirmació?
El que va dir la nostra candidata no és que Junts tingués un model comunista, sinó que entre els que no volen treballar entre els que volen nacionalitzar farmacèutiques com ara la gent dels comuns i els que no hi volen treballar perquè són gent de l'IBEX, semblava que estàvem en un entorn comunista, que és una cosa diferent. Per nosaltres el que és clau a la investidura, el que és clau després del 14 de febrer, no és amb qui pactarem, sinó què pactarem. I el que pactarem certament és un govern que funcioni, és un govern doncs, que, per exemple, tiri endavant projectes com Hard Rock, que tiri endavant la reindustrialització de Catalunya, o que, per exemple, tingui certament present que l'impost de successions és un impost injust que perjudica el relleu generacional a les empreses familiars i que ha de caure. Això és el que posarem damunt de la taula.
Si vostès accedeixen a governar, amb quins partits prioritzaran els pactes?
Clar, la ferida de 2017, els cops que vam rebre de la policia, els presos polítics, la repressió continua estant molt viva. I el Partit Socialista, que és un partit també de l'espai central i un partit amb qui hem de ser capaços de teixir consensos, com que no hi ha renunciat, com que no s'ha apartat d'aquesta repressió, doncs difícilment serà un soci de govern. El més lògic, el més normal, és que els nostres pactes de govern siguin dins de l'espai independentista, però seran pactes de govern que posaran damunt de la taula i requeriran centrar-se en el bon govern, portar el país de l'extrem cap al centre i construir.
Això inclou Esquerra Republicana?
Això inclou doncs, els grans partits de l'espai independentista que fonamentalment ara són Esquerra Republicana i Junts, clar.
Poden ser la clau de governabilitat al país, tenint en compte que en alguns anys ha costat a convèncer la CUP?
Nosaltres serem certament la clau. És a dir, escolti, hi haurà una participació baixa, això totes les enquestes ho diuen. Aconseguir 7, 8, 10 diputats serà raonablement fàcil per nosaltres. I si fem això, si tenim 8 o 10 diputats, no hi haurà pacte de govern que no passi per nosaltres. Per tant, el nostre vot és tremendament útil, perquè és un vot independentista, sí, però un vot independentista que garanteix el bon govern.
Vostè deia que hi podrien haver acords amb el PSC, però és ara molt complicat també, davant que s'ha situat potser en la línia del 155, però vostès amb algunes institucions tenen pactes amb el PSC, amb alguns ajuntaments, també amb alcaldes que estan ara mateix en el PDeCAT, per exemple, Vilafranca del Penedès és un. Què hauria de quina postura hauria de tenir el PSC perquè vostès doncs, també doncs, li donguessin suport en una possible victòria de Salvador Illa?
Aquí hi ha dues coses que són coses diferents. Una cosa és un pacte de govern i no hi haurà pacte de govern amb el PSC perquè el PSC és un partit que no s'ha separat de la repressió i la duresa de l'Estat l'any 2017. Una altra cosa és que sense pactar el govern amb el PSC és un partit central amb qui hem de pactar coses. Hem de poder pactar qüestions centrals al voltant de l'economia, però també al voltant de la cultura, al voltant de la llengua o al voltant de les administracions locals. És a dir, no hi ha consensos a Catalunya que funcionin al voltant de coses tan centrals com l'escola o la llengua que no incloguin el PSC i, per tant, nosaltres hem de fer un esforç perquè el PSC sigui allò que havia sigut en algun moment, un partit que ara està allunyat del catalanisme però que voldríem que s'hi tornés a apropar i un partit amb qui hem de ser capaços de governar Catalunya perquè és un partit gran que representa doncs, una part important de la societat catalana.
Vivim uns temps on la política s'ha judicialitzat, hi ha exiliats, també hi ha empresonats. De quina manera això s'ha de demostrar el 14 de febrer?
Aquesta és la gran vergonya de l'Estat. És a dir, que l'Estat hagi portat la política catalana cap a tenir exiliats, tenir presos polítics i tenir represaliats, no només és una vergonya que posa l'Estat en escac, i ho hem vist ara quan doncs, a la Unió Europea Rússia la pot fer posar vermella perquè la Unió Europea ha permès que Espanya sigui un estat autoritari que es comporta doncs, de forma certament dubtosa pel que fa a la democràcia, i això doncs, és intolerable. Què ha de passar perquè puguem normalitzar la política catalana? Doncs és indispensable que els presos surtin de la presó i és indispensable que els represaliats puguin treure's del damunt tota aquesta càrrega. Per tant, l'Estat espanyol hauria de tirar endavant una llei d'amnistia i si no ho vol fer, com a mínim, de forma urgent, ha d'impulsar els indults.
Anem a les prioritats de la demarcació, que és per vostè encapçalar la circumscripció de Tarragona. Quins eixos, quin programa de govern exposen aquests dies de cara doncs, a convèncer el seu electorat per aconseguir també representació el pròxim dia 14?
Parlant d'aquestes comarques hi ha dues coses fonamentals, que són bon govern i reconstrucció econòmica i regionalització. Quan dic bon govern i reconstrucció econòmica vull dir que en aquestes comarques cuidar la química i cuidar l'evolució de la química des de la química actual a una química segura i sostenible és importantíssim, acompanyar el turisme, reconstruir-lo, aconseguir doncs, que inversions com ara Hard Rock tirin endavant i que el nostre turisme continuï evolucionant és fonamental, desbrossar reforçar la càrrega de burocràcia de l'administració i permetre doncs, que industrialment tornem a florir i que zones com Valls, doncs, industrialment, entre altres coses, també portant la fibra a tots els polígons, puguin continuar sent motor d'aquesta regió. Això és fonamental. Però, en segon lloc, necessitem que la Generalitat no ens governi des de Barcelona, sinó que governi conjuntament amb nosaltres. Que la Generalitat es descentralitzi, es regionalitzi i, per exemple, exemples concrets pel que fa a l'autoritat del transport metropolità, pel que fa al nostre transport públic, no només hi hagi un increment de pressupost, sinó que ens el puguem governar nosaltres, planificar-lo nosaltres i que a poc aquests ajuntaments, els organismes públics i la societat del Camp de Tarragona sigui cada cop més gerent del seu propi destí.
Reactivar l'economia m'imagino que també és una de la prioritat i també vostè amb l'experiència que ha acumulat al llarg que ha estat regidor de govern a l'Ajuntament de Reus en aquest àmbit, m'imagino que en el seu calaix doncs, hi ha diferents projectes que s'haurien també de desencallar i sobretot ara reactivar una economia molt castigada, molts sectors per culpa de la pandèmia de la Covid-19.
Sí, aquí hi ha, d'una banda, parlant de la pandèmia, no pot ser que les mesures que es prenen sanitàries es prenguin pel broc gros, per tots els sectors igual, per totes les regions igual i que estiguin la restauració, els gimnasos, l'hostaleria, el turisme de forma salvatge. Necessitem unes mesures consensuades amb els sectors i preses més en bisturí, preses més ajustades a la situació de cada sector i de cada comarca i de cada municipi. Però fora d'això, tenim dues grans assignatures pels propers 5, 10, 15 anys en les que ens hi juguem el nostre benestar de la propera generació, que són la revolució verda i la revolució digital, el camí de la sostenibilitat, de les renovables, de l'economia circular, però també de la digitalització del conjunt de la nostra economia. I això, la generació de talent, la formació de gent en aquests dos sectors ha de ser, jo diria, una de les mesures principals del proper govern.
La gestió de la pandèmia a nivell de sanitat, hem vist hospitals saturats, personal sanitari també treballant moltíssimes hores per doncs, poder atendre tots els pacients que han hagut de ser ingressats, i no oblidem que també, a més del Covid, hi ha altres patologies que continuen doncs, afectant també a la salut de les persones. Si vostès doncs, aconsegueixen governar, de quina manera canviaran la gestió de la pandèmia? Perquè hi ha hagut discrepàncies pel que hem vist ara mateix entre els dos socis de govern el que és la Generalitat.
Era que hi ha hagut, en primer lloc, reconèixer que la gestió de la pandèmia és d'una complexitat extraordinària i que, per tant, hem de vigilar a l'hora de ser molt crítics en la forma com el govern l'ha portat. El sistema sanitari ha estat molt tensionat, molt. De fet, en alguns moments ens diuen que ha tocat el col·lapse, però no ha col·lapsat, i no ha col·lapsat fonamentalment perquè els professionals hi han estat i han treballat al 110%. I, per tant, el primer que cal fer és reconèixer el paper de metges, d'infermers, de tot el conjunt de gent que treballa en aquest sector. Ara, en els propers mesos, sabrem una cosa. Sabrem si la pandèmia... sabrem si encarem els últims episodis de la pandèmia i, per tant, si podem engegar la vacunació massiva i no hi ha cap nova soca que ens posi en escac, o si això s'allargarà mesos i anys. En aquest moment sabrem si podem doncs, seguir amb el model que hem tingut fins ara de gestió sanitària o cal recomposar el conjunt del nostre sector públic, perquè haurem de reforçar de cara als propers anys el sector sanitari, perquè això s'allargarà més del que creiem. Aquesta serà una de les carpetes principals que el propi govern tindrà damunt de la taula.
Centrem-nos en Valls. Molts projectes que s'han pogut ja veuen al final del túnel, com per exemple l'A27, que sembla que el túnel del Coll de l'Illa en un temps ja el tindrem a punt. Un dels projectes, com és el Museu Casteller, segueix encallat. Barri antic, imagino que també al ser una ciutat pròxima de Reus coneix, no?, les necessitats que vol Valls. Vostè com a representant del Camp de Tarragona, si vostè surt escollit, quines accions portarà a terme Valls?
La nostra voluntat és d'exercir de diputats a la Britànica, és a dir, d'exercir com a representants del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i del Baix Penedès, davant del Govern de la Generalitat, i de fer de corretja de transmissió entre aquestes comarques i la Generalitat. Jo vaig recordo anar a la preinauguració del Museu Casteller, doncs quan jo era regidor de l'Ajuntament de Reus, i diria que no en el mandat 15-19, sinó l'anterior. I per tant, aquest és un projecte que fa molts anys que s'arrossega. I una ciutat com aquesta, com Valls, necessita, doncs, entre altres coses, per exemple, que engeguem un nou pla de barris que pugui aplicar-se finalment a la reforma del nucli antic de la ciutat, que fa anys i anys que espera consolidar-se. Aquí ve el que li deia abans, la Generalitat s'ha de fer més present al conjunt del país, ser més un motor de progrés al conjunt del país, també al Camp de Tarragona, també pels municipis, perquè ara mateix la sentim com una administració absent.
També la seva llista formen part molts alcaldes de totes les comarques del Camp de Tarragona i a l'Alt Camp, també la importància que hi ha dels pobles petits, no? Sempre tenim el Mateu Montserrat, l'alcaldessa també de Puigpelat, la Marta Blanc, vull dir, punts importants, no?, del que són les llistes del PDeCAT, no només a Tarragona, sinó a les altres tres demarcacions.
Sí, nosaltres som un partit d'alcaldes, tenim 50 alcaldes que ens acompanyen, 50 alcaldes d'aquesta regió que ens acompanyen, 50 alcaldes, entre ells, doncs, alcaldes de ciutats grans, com Reus, com Vilaseca, com Tarragona, però també això, com Puigpelat, o Rodonyà, o el Pla de Santa Maria. A l'Alt Camp, pràcticament, la majoria d'alcaldes són alcaldes del PDeCAT, però el que nosaltres diem és que no som un partit municipalista perquè tenim molts alcaldes, sinó que tenim molts alcaldes perquè som un partit municipalista. Ens creiem aquesta idea de la política des de baix, i a l'Alt Camp tenim una presència extraordinària, i tant.
I en el cas de Valls, què ha passat perquè no s'hi hagin apuntat? Vostè demanava també un cara a cara amb el cap de llista de Junts per Catalunya. El continua demanant ara mateix?
Sí.
El senyor Albert Batet, pel que no ho sàpiga.
I tant. És a dir, nosaltres creiem que en aquesta campanya calien molts debats i calien alguns cara a cara perquè els votants poguessin situar-se bé. Ens hauria encantat, doncs, poder disfrutar d'un cara a cara amb el candidat Batet. Crec que els votants l'haurien apreciat. Ell no ha volgut, o no ha gosat, o no s'hi ha atrevit. Doncs ell haurà d'explicar per què no l'ha volgut.
S'atreveix a vaticinar algun resultat, si més no, per Tarragona?
Jo crec que Tarragona i el conjunt del país, el PDeCAT, serà la gran sorpresa de la nit electoral. Crec que hi ha molt de vot ocult que fa que no florim, i crec que com a mínim farem dos diputats, i que en tot cas és probable que en fem algun més i tot.
Finalment, també es parla que la irrupció de Vox, de quina manera ho veu això el PDeCAT? És una situació molt complexa, no? S'ha vist ja al Congrés dels Diputats, no? Un partit com Vox, doncs, ha tingut tirada. En el cas de Catalunya també se'ls auguren bons resultats. De quina manera es treballarà, si succeeix això?
La irrupció de Vox a Catalunya, com arreu de l'Estat, és alhora una mala notícia i un senyal d'alerta. Nosaltres, que fa un mes llarg que passegem per aquestes comarques, notem molt de malestar econòmic, malestar social. Hi ha una remor de fons que per alguna gent, per algun sector, s'expressa, doncs, amb un vot de protesta que en aquest cas va a l'extrema dreta. Doncs el que cal és reconèixer-ho, intentar treballar sobre les bases d'aquest malestar, i obrament a l'extrema dreta, doncs, no donar-li ni el més mínim joc, perquè tots sabem que és una postura política tremendament perillosa.
Bé, Marc Arza, candidat del PDeCAT a la circumscripció de Tarragona a les eleccions del 14 de febrer, moltíssimes gràcies per acceptar aquesta entrevista que li hem plantejat des de Ràdio Ciutat de Valls, i li desitgem molta sort en aquestes eleccions.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Eleccions al Parlament de Catalunya 14F. Parlem amb els caps de llista dels grups polítics per a la circumscripció de Tarragona.